Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, us informa Òscar Fernández.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Caos a Catalunya per la interrupció del servei de Rodalies i seguirà sense haver-hi tren, sense concretar quan podran tornar a circular.
El criteri de seguretat dels usuaris del sistema i dels treballadors i treballadores de Renfe és el principal i únic principi que ens guia a l'hora de prendre aquestes decisions.
Sense concretar per part del govern català, però des de l'espanyol, el ministre de Foment, Òscar Puente, ja dona per fet que no hi haurà servei de Rodalies en tot el dia d'avui. Però amb aquesta claredat s'expressava fa poca estona la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque, posant per davant de tot la seguretat, ha explicat que a 4:45 de la tarda hi haurà una nova reunió per reavaluar la situació i seran, de la mateixa manera que també s'han trobat aquest matí, responsables de Renfe, de DIF i de la Generalitat tindran un altre debat sobre la taula, la seguretat de l'AP7, a Gelida, just al tram on ahir va haver l'accident d'un tren de l'R4. Sentim què acaba de dir el cap d'intervenció dels bombers.
Hem vist certs indicis que ens podríem pensar que hi ha un possible inestabilitat, amb la qual hem requerit una avaluació conjunta per si aquesta carretera és segura o no per obrir.
L'AP7, doncs, que perilla. I això és perquè es va desprendre part del mur de contenció de l'autopista, va anar a parar la via del tren, ara investiguen si va caure a causa dels forts aiguats d'ahir, que és la principal hipòtesi, i és un sinistre que va provocar la mort d'un maquinista en pràctiques, un noi sevillà de 28 anys, a més de 5 ferits greus. Ahir al vespre també hi va haver un altre descarrilament, afortunadament sense víctimes, a l'R1, entre Tordera i Maçanet, en aquest cas per una roca que havia caigut a la via del tren. Per tot plegat, Adif va decidir aturar tota la xarxa de rodalies per fer marxes blanques, que són combois amb un sol maquinista, comprova l'estat de les vies i garanteixen que la circulació es pot fer sense riscos. No és la primera vegada que passa que se suspengui Rodalies, però sí que és la que hem estat més hores sense aquest servei. Amb l'enrenou que això comporta, gent enfadada, que no pot arribar a la feina, no pot arribar al metge, i que es queixen una vegada més de falta d'informació.
Però arribes aquí, no hi ha ningú que t'estigui informant, veus més policia, però no hi ha informadors.
Jo m'entero esta mañana y porque me ha llamado una compañera. Yo creo que han tenido tiempo para ponernos algo.
Clar, la decisió de suspendre el servei es va prendre ahir a la nit. Molta gent dormia. Aquest matí s'han trobat baixant a peu a l'andana, amb la sorpresa de no veure cap tren, sense panells informatius, tampoc missatges per megafonia. En alguns casos han pogut agafar un autobús, en d'altres han hagut de fer una gimcana.
I aleshores he agafat un autocar des de Sant Quirze de Besora i m'ha deixat aquí Vic i ara estic esperant l'autocar que em deixarà a Centelles i de Centelles tornaré a agafar un altre autocar per anar a Granollers.
Serem els principals fonts d'afectació d'aquesta aturada del servei de Rodalies a les estacions que han concentrat més volum de passatgers, busquen una alternativa i també sabrem què més se sap d'aquest accident d'ahir a l'R4 a Gelida i amb aquesta última hora, que és que l'AP7 podria tenir aquesta fallada estructural arran d'aquest despreniment del mur de contenció. Els maquinistes de tot això ja s'estan plantant. El seu sindicat majoritari, el CEMAF, ha anunciat que té la voluntat de convocar una vaga per reivindicar més seguretat a les vies.
Catalunya al dia.
Són efectes greus, són efectes col·laterals de la llevantada que ha castigat Catalunya els últims dies, que també ha repercutit en la mobilitat a les carreteres. Entre el temporal i la supressió de Rodalies, fa que més gent opti per agafar el cotxe privat. Doncs anem a comprovar com se circula aquesta hora, equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Sí, exacte, continuen afectades per inundacions. Una desena de vies en comarques gironines, 8 d'elles tallades, per exemple, a la GI-612 a Llança. I a aquesta hora tenim ara dos punts conflictius, els dos a l'AP7 i a gairebé 6 quilòmetres de retenció a Gelida, en sentit sud, perquè hi ha equips d'emergència que treballen en l'accident del tren de l'R4, que tallen un carril, de moment, però sí circula, i també a l'Ampolla hi ha retenció en els dos sentits per la retirada d'un camió que ha bolcat aquesta nit. Per cert, que amb la previsió que avui hi hagi més mobilitat a la carretera del que és habitual, s'han aixecat les barreres dels peatges a la C32 sud, als túnels del Garraf, en els dos sentits de la marxa.
Doncs tot això l'endemà de l'episodi més fort de la borrasca Harry, que va ser especialment agressiva a l'Empordà, al Gironès i a la Selva. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia. Sí, l'Empordanet està negat d'aigua pels desbordaments del Ter i del Daró. Hi ha diverses carreteres tallades i els pagesos molt amoïnats per com els han quedat els conreus.
El Daró, doncs, sempre té la sortida malament i inunda tots els camps. Passa des de l'any 63, sempre estem en el mateix.
Els efectes del temporal també són molt visibles encara al Maresme pel fort onatge que ha engolit molts trams de platja.
I al sud del país el que ha sortit més mal parat del temporal ha estat la Barra del Trabucador. I els ajuntaments ja estan fent llista de quantes platges necessitaran que el Ministeri hi aboqui sorra.
Hi ha caigut tanta i tanta aigua que els embassaments ja superen el 90%. No arribaven a aquests nivells des del temporal Glòria de fa 6 anys.
I això tenint en compte que encara no hi ha arribat tota l'aigua de la pluja dels últims dies i que falta la del desgel. El cas més paradigmàtic és el del pantà de Sau. Fa un any estava al 9%, ara al 96%.
Doncs, pel que fa al temps, Francesc Mauri, després del temporal, torna la calma. Bon dia.
Bon dia, bona hora. Sí, torna la calma. És veritat que no amb un sol radiant al 100% de Catalunya. Sí, en algunes comarques, ara mateix, a prop del Pirineu, cap a la Costa Brava, hi ha zones amb un cel força clar i més núvols cap al sud. S'anirà carregant per ponent aquesta tarda amb un front molt, molt... No té res a veure amb la llevantada, molt, molt desgastat. Algun plogim a tocar de l'Aragó ja de cara al vespre. I de cara a la nit i fins i tot demà al matí a punts del nord i nord-est i algun floc de neu al Pirineu per sobre dels 1.100 metres. I afegir un altre cas d'aquests cridaners, hem sentit Sau, doncs mira, el pantà de Guiamets, el Priorat, abans de Nadal estava al 4%, ara frega al 60%.
Déu-n'hi-do,
qüestió de poques setmanes.
Molt bé, gràcies, Francesc. També tindrem esports avui. Serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. I què explicarem? Au del Serra, bon dia.
Bon dia. El Barça afronta aquest vespre la 7a jornada de la Champions al camp de l'Eslàvia de Praga amb l'objectiu de sumar els 3 punts que li permetin mantenir opcions d'acabar entre els 8 primers d'aquesta primera fase de la competició. Després de tancar-se ahir al vespre la sessió fins a final de temporada, Ter Stegen ja ha fet aquest matí el primer entrenament com a nou jugador del Girona. El club gironí també presenta a hores d'ara el migcampista Fran Beltran, que arriba del Celta de Vigo. Mentrestant, el Nàstic de Tarragona ha anunciat aquest matí la rescisió de contracte de Noé Calleja com a director esportiu. Va arribar l'estiu passat per remodelar la plantilla i fer un salt de qualitat, però no s'ha aconseguit. I el grup cinquè de la Tercera Federació, el Lleida, incorpora Riku Akashi i Toni Vicente, que torna a casa després de jugar a l'Atlètic Lleida i també al Mollerussa.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Víctor Lorenç al control central. Són la 1 i pràcticament 8 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
I comencem amb l'últim que sabem sobre aquest tall del servei de Rodalies a Catalunya. El ministre de Transports, Òscar Puente, acaba de donar per fet que no hi haurà servei en tot el dia. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Que cuando se ponga en marcha de nuevo la infraestructura esté la seguridad garantizada, plenamente.
Ministro, ¿eso significa que vamos a tener trenes parados para empezar en Cataluña durante días?
Bueno, en principio, a lo largo del día de hoy, con toda seguridad, en Rodalies, sí.
Es manté suspès el servei de Rodalies a tot Catalunya per motius de seguretat després del descarrilament d'un tren de l'R4 ahir a Gelida, on va morir una persona, un maquinista en pràctiques. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ha explicat que a la tarda es tornaran a reunir a partir de 4:45 per decidir quan es podria recuperar el servei de trens. Anem cap a la Conselleria d'Interior. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en David Mendoza i en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, serà llavors a 4:45 de la tarda quan es determinarà si es confirma aquesta suspensió que avançava el ministre espanyol i també si hi ha calendari de reobertura total o parcial del servei de Rodalies amb les dades que s'estan recopilant d'una inspecció exhaustiva, se'ns ha dit, de la xarxa ferroviària que s'està fent des d'aquesta matinada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, justifica la suspensió del servei per motius de seguretat.
Mantenim la suspensió
atenció de tot el sistema de rodalies regionals i mitja distància, perquè es continua treballant en aquests moments per part d'infraestructures i, per tant, fins que, com vàrem dir ahir, i com dic, repeteixo, és el principi que va guiar la decisió d'ahir de suspensió de tot el sistema, fins que no tinguem les garanties i el treball complert de tota la infraestructura, de tot el sistema de rodalies en criteris de seguretat, no podrem acotar exactament la represa del servei.
I mentrestant, la ciutadania s'aconsella que mantingui el teletreball, es reforça el transport públic i es mantenen aixecades les barreres de la C-32 per facilitar la mobilitat. Et faig un apunt pel que fa als ferits, perquè hi ha hagut actualització. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat que pel que fa als ferits greus, una desena, no estem per la seva vida.
Podem avançar que de totes aquelles persones que estaven en una situació crítica o menys greu, que és la classificació que fa el SEM, amb l'actualització que tenim d'informació a les 8 del matí, no perilla la vida de cap d'aquestes persones. I de les 26 que van ser ateses com a lleus, moltes d'elles ja han estat donades d'alta.
De seguida anirem allà a Gelida i tenim el David Àngela, però des d'aquí, des d'Interior, Miquel, han explicat alguna cosa més de l'accident que va haver-hi ahir?
Doncs mira, han estat bastant evasives. La novetat l'ha donat, com deies, Òscar Puente, el ministre, sobre Gelida. Diu que el mur va caure sobre el tren mentre passava i que la zona estava en obres i que s'havia d'anar a 60 km per hora i que això ha fet que el sinistre hagi estat menor, tot i aquesta mort d'aquest aspirant maquinista, perquè en aquest tram es pot anar fins a 140 km per hora. Segueix sobre el terreny inspeccionant la locomotora i el que ens ha explicat la consellera Núria Parlon és que la hipòtesi principal d'aquesta esllavissada i la caiguda d'aquest mur de contenció hauria estat, s'apunta a la pluja dels últims dies que hauria estuat la terra i hauria facilitat el despreniment.
Tot i que les derivades d'aquest accident apunten a una possible esllavissada com a resultat de les inclemències meteorològiques que han tingut en els darrers dies, hi ha una investigació oberta, una investigació que ha estat assumida per la Comissaria General d'Investigació Criminal de Mossos d'Esquadra, conjuntament amb l'Àrea Central Aeroportuària de Transport Públic, que és l'especialista en accidents ferroviaris.
Aquesta nit està previst un tall a l'AP7, direcció sud, amb grues de gran tonatge per anar retirant aquest comboi sinistrat.
Doncs justament sobre l'AP7, gràcies, Miquel, bon dia.
Bon dia.
Al punt de l'accident a Gelida, just a sota el pont per on passa l'autopista, encara hi ha el tren sinistrat. Aquí els bombers se centren a avaluar si la caiguda d'aquest mur de contenció que ha provocat l'accident del tren de l'R4 està afectant l'estabilitat de l'autopista. David Àngela, des de Gelida, en aquest punt on va haver-hi el descarrilament, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, segons en Guillem Amorós, cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, part de l'estructura i del talús esfondrat es podria estar recolzant sobre el primer vagó del tren i, per tant, s'ha de garantir la seguretat de l'autopista abans de retirar aquest comboi.
Hem vist certs indicis que ens podríem pensar que hi ha una possible inestabilitat, amb la qual hem requerit també al gestor de l'autopista, de la AP7 en aquest cas, que correspon al Ministeri, i el gestor de la via, que és Adif, una avaluació conjunta per poder dir què fem amb la línia. És a dir, la línia no, amb la carretera. Si aquesta carretera és segura o no per obrir.
I és per això que els Mossos mantenen de moment tallat el carril de l'autopista més proper a aquest esfondrament. Per la seva banda, la policia científica continua recollint vestigis al lloc de l'accident per aportar-los a la investigació. Font dels bombers apunten que la causa de l'accident va ser l'esfondrament d'aquest talús en el moment just que passava el comboi. Per la seva banda, en Pere Macias, comissionat de la Generalitat per Rodalies, assegura que aquesta és una de les línies on s'hi estan fent més inversions, entre d'altres, per garantir la seguretat.
Més s'està invertint no només en posar el tercer fil, sinó, per exemple, en obres a les quals l'objectiu clar és la seguretat. No? Hi ha uns ponts metàl·lics, poc abans i poc després d'aquest desgraciat accident, doncs s'està fent una actuació total, diguem-ne, de reforma, de reparació.
Un dels passatgers d'aquest tren accidentat resumia com va viure ahir aquest sinistre.
L'únic que noté fue un frenazo súper duro. Del impacto me hice daño yo. Mujeres en el suelo, y se habían desmayado y chillando todo el mundo. Los primeros que vinieron fueron los bomberos y nos llevaban en la ambulancia.
Dels primers van ser els bombers, però també de les primeres persones que van veure aquests accidentats van trobar doncs, els propietaris de la Pastorelló. Ell és en Paco de Rosa Torelló, són de les persones que va atendre primer els passatgers.
Era com l'hospital de campanya, una aigua, un lavabo, una manta, un escalf... Però clar, això va passar a les 9 de la nit, fosc. Ostres, el que ens va sorprendre molt és la gent despistada, perduda, nerviosa, però sense crits, sense mal rotllo.
Torelló es desfan elogis amb els serveis d'urgències, bombers i del sistema d'urgències mèdiques per la seva actuació ahir la nit aquí a Gelida.
Gràcies, David. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Completíssima crònica des del lloc on va haver-hi aquest descarrilament de l'R4 aquí a Gelida i pendents, doncs, d'això, de la P7, d'aquesta alerta que llencen els bombers que si retiren el tren sinistrat podria comportar que s'esfondrés part a una part més gran de l'autopista. Així hem arribat a 1:15. I seguim amb les derivades d'aquest sinistre. El sindicat de maquinistes CEMAF ha anunciat que convocarà una vaga general a tot el sector després dels diversos accidents ferroviaris que hi ha hagut a les últimes hores. Aquí a Gelida, però sobretot el d'Adamut, de l'alta velocitat, en aquest punt de Còrdoba. Aquest migdia han fet una concentració a l'estació de Sants i un minut de silenci en record dels companys morts. Allà a l'estació de Sants hi tenim des de primeríssima hora del matí en Joan Garcia. Joan, bon dia.
Bon dia, Estel. I ara estem pendents d'una reunió que el col·lectiu de maquinistes està tenint amb el president de Renfe. Abans s'han reunit amb assemblea, després d'haver fet aquesta concentració de dol pels fets d'ahir a Gelida, i ara decideixen quina protesta adopten després d'haver anunciat aquesta vaga mentre no tinguin la garantia d'una seguretat total a la xarxa. Altres sindicats ferroviaris no descarten sumar-s'hi. Seria el cas de la UGT, que assegura que l'estat de la xarxa a Catalunya és molt pitjor que la de la resta de l'estat. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Francisco Cárdenas, el seu portaveu.
Nosotros aquí en Cataluña tenemos 9-10 veces más incidencia que cualquier otra provincia de España. Aquí la falta de inversión en infraestructuras ha sido desastrosa. Aquí viene un montón de gente a trabajar de fuera, cuando viene aquí, uy, 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 cuando se va de aquí, vamos, está solidizado con nosotros porque entiende los problemas que hay aquí.
El ministre de Transports, Óscar Puente, respon que dialogarà amb els maquinistes per evitar la vaga, que ell atribueix a un estat anímic del col·lectiu arran de l'accident d'ahir.
Vamos a sentarnos a dialogar, vamos a intentar que eso no se produzca. No digo que haya sido por las circunstancias climatológicas la convocatoria de la huelga, evidentemente. Lo que sí digo es que tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas tras el fallecimiento de dos compañeros en esta misma semana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria.
Declaracions d'Òscar Puente a Telecinco i des de Pimec, Antoni Cañete, el seu president, recorda el perjudici econòmic d'una aturada ferroviària per l'activitat econòmica.
Sobretot quan parlem de reivindicar seguretat, nosaltres respecte total i absolut, no? Però també, lògicament, demanem també que n'hi hagi, en aquest cas, no un ús d'aquests drets que vagin en contra de les persones usuàries i, en aquest cas, també de l'activitat.
Doncs és la reivindicació que fan els maquinistes tenint en compte la situació actual amb aquests diversos accidents ferroviaris que hi ha hagut, també amb aquesta amenaça de vaga. Però tot això passava. Els maquinistes, òbviament, tenen el centre neuràlgic aquí a Sants, que és una estació que aquest matí deu haver viscut també moments de tensió quan la gent ha arribat i s'han trobat que no hi havia trens, no?
Sí, sobretot cap a les 7 del matí, que és quan s'han tancat els accessos a les andanes, i tothom que arribava es trobava amb personal que els anava repetint aquesta consigna.
No hay servicio en toda Cataluña de trenes, hasta nuevo aviso.
I la reacció majoritària era de sorpresa i de nerviosisme per haver-se de buscar una solució alternativa.
No me'n vaig volant, perquè m'hauré de buscar un altre medi de transport.
Després, a mig matí, ja ha baixat l'afluència perquè tothom ha anat sent conscient que si volia desplaçar-se avui ho havia de fer amb un altre mitjà que no fos el tren de Rodalies.
Doncs aquest ha estat el cas d'alguns dels usuaris que han optat per agafar un autobús. Anem cap al Maresme. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Que és una comarca que té relativament avantatge perquè sí que està molt ben connectada amb via carretera, no?, amb autobús.
força millor connectada, podríem dir, que d'altres. Pels veïns de Mataró i també de la resta de municipis, encara que els municipis de dalt hagin de fer cap al municipi de la costa, doncs l'alternativa més clara és el transport públic per carretera, l'autobús. Tant Segalers, que fa el trajecte a l'Alt Maresme, per exemple, des de Pineda, Calella o Sant Pol de Mar cap a Barcelona, com també Moventis, que cobreix les línies des de la capital Mataró i els municipis de la part sud de la costa. Les dues empreses han comunicat aquest matí que ampliaven i reforçaven la flota per poder transportar els viatgers que habitualment van en tren. Ens ho deia a nosaltres l'Enric Fauster, que és el gerent de Moventis, al Maresme i al Vallès.
Des de Moventis volem informar que, degut a les incidències a Renfe ocasionades en el dia d'avui, hem pogut fer les següents actuacions. A les línies del Maresme i a les línies del Vallès estem perllongant els reforços d'hora punta i, addicionalment, hem afegit quasi una trentena d'autobusos addicionals, com dic, entre les línies que uneixen el Maresme amb Barcelona com les línies que uneixen el Vallès Occidental a Barcelona.
Doncs a primera hora, si aquests autobusos habitualment ja van molt plens, n'hem parlat en diferents ocasions, imagineu-vos aquest matí com anaven. Un conductor em deia fora de micròfon que tot és una mica caòtic avui, que tothom hi posa la millor voluntat i que intentar pujar el vehicle a tots els viatgers és complicat, però que miren de fer-ho. El reforç de les flotes es mantindrà tot el dia perquè, òbviament, les persones que han anat a treballar o a fer el que sigui han de tornar cap a casa. I un apunt, Moventis ens diu que deixem clar que els passatgers poden viatjar amb l'abonament o bé adquirint el bitllet, però que el viatge no és gratis. I ho diuen perquè corre per xarxes una fotografia d'un bitllet de Moventis que diu gratuït, però això passa en el cas que o bé la màquina que valida els bitllets d'un vehicle concret estigui espatllada o bé que agafin un d'aquests autobusos, que en realitat és un autocar que habitualment fa un trajecte discrecional.
Això és el que els hi passava als que tenien l'opció de l'autobús, però, per exemple, a Sant Vicenç de Calders l'estació ha quedat buida i la gent, bàsicament, el que feia era buscar alternatives que totes, en aquest cas, passaven per connexions lluny d'aquesta estació. Anem cap allà, Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, aquí t'ho pots imaginar, indignació i resignació i cares d'un altre dia a l'oficina dels pocs usuaris que s'han acostat en aquesta estació, que normalment hi passa moltíssima gent, sobretot a primera hora, perquè és el punt de partida de la R2 Sud i la R4, però també hi passen moltes línies de regionals i de mitja distància. Gent que no sabia que s'havia suspès el servei, que arribava aquí on els diferents informadors els deia que havien de buscar-se alternatives perquè tampoc hi havia transport posat per Renfe, com la Laura, que a primera hora intentava buscar una sortida per arribar a la feina a Barcelona.
No, ara estic mirant a veure com procedir, a veure si hi ha algun tipus d'opció de poder anar fins a Vendrell o algun altre puesto per agafar un autobús, perquè per lo que he escoltat es pot agafar els autobusos a Vilanova i tirar directe cap a Barcelona, però crec que també hi haurà problemes avui per arribar cap allà, si no, tornaré a casa.
I és el que ha fet a última hora, tornar cap a casa i intentar fer el treball. Aquí hi ha mitja dotzena de trens de Rodalies preparats per reprendre el servei, però els únics trens que es mouen aquí són els combois de DIF, de manteniment, que van entrant i sortint per aquesta estació en direcció cap a Tarragona i Valls per comprovar l'estat de les vies per si s'ha de tornar a reprendre la circulació aviat.
Doncs entesos, gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
La 1:23. A la ciutat de Tarragona el recorregut dels usuaris ha començat a l'estació de trens i ha continuat fins a l'estació d'autobusos situada a un quart d'hora a peu. En molts casos, des d'allà han hagut d'agafar un autobús fins a l'estació del Camp de Tarragona, que és a uns 20 minuts de la ciutat, per poder agafar allà un tren cap a Barcelona. Anem, doncs, cap a l'estació del Camp de Tarragona. Albert Cots i Clara Chavarría. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
I vosaltres heu pogut seguir el trajecte d'un dels afectats.
Sí, es tracta de l'Eric. Aquest matí ens l'hem trobat assegut al vestíbul de l'estació de trens sense saber massa bé què fer per anar a Barcelona. Les pantalles estaven en negre, un informador i personal de seguretat avisaven els usuaris. L'Eric finalment ha decidit marxar a l'estació d'autobusos, a 15 minuts a peu, com deies, i un cop allà, mentre esperava per pujar l'autocar, ens deia això.
No, res, doncs hem vingut a agafar l'autobús perquè és l'únic que ens serveix i ja pujo directe. Hi ha molta gent i a veure com ho fem, no ens donen informació, anem tots com podem i a veure si arribem avui o demà.
Moltes persones com l'Eric han optat per aquest servei, però d'altres han agafat un autobús fins a l'estació del Camp de Tarragona, on som ara. Allà hi hem trobat el Pol, mirant els horaris amb trens que porten una mitjana de retard d'una mitja hora.
Bueno, he d'anar a Barcelona per fer un examen i havia d'agafar el Rodalies perquè m'he quedat sense cotxe i al no haver-hi trens he hagut de vindre fins aquí a agafar l'AVE i arribo aquí i trobo que veig que van amb mitja hora de retras i no sé ni si arribaré, és a dir, a veure com ho farem.
La portaveu de la Plataforma de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, feia aquesta lectura del dia d'avui en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Pues un desastre. És a dir, si parlem del tema de la informació, som conscients que això s'ha programat ràpid i corrents, però si quan programen talls de vies programades són incapaços de gestionar la informació dels usuaris, què ens esperem del dia d'avui?
Aquí al Camp de Tarragona l'activitat ara mateix és força baixa, però a primera hora hi ha hagut molta més gent de l'habitual. Ens ho deien a la cafeteria, allà hem preguntat, i ens descrivien la situació de caòtica amb una cua llarguíssima de gent esperant a ser atesa.
Doncs gràcies, Clara, bon dia.
Adéu, bon dia.
I a la línia R3 els usuaris ja hi estan acostumats a aquesta situació caòtica, aquests talls, i s'ho prenen amb filosofia, oi? Natia Dell, bon dia.
Bon dia, doncs no tenen més remei. És històricament una línia amb moltíssims problemes. Per l'Anna, una més per explicar.
Bueno, ara estic intentant arribar a la feina, a Granollers, però jo ja estic tan acostumada que ja no em poso nerviosa, perquè si no, com diem els catalans, m'agafaria un mal lleig. I he de mirar per la meva salut mental.
Més veus d'usuaris.
M'ha fotut bastant el dematí, la veritat.
I si ja aquestes coses ja van passant de tant en tant, jo el que no entenc és com s'organitzen tan malament amb els busos, que hagis de fer transbordos i hòsties.
La meva germana ve de Ripoll, ha tingut també d'agafar un altre bus per venir cap aquí, ens esperen a Barcelona i ja veus, problemes al canto.
La Montse Ayats de la Plataforma perquè no ens fotin el tren, des d'on fa temps que denuncien la manca de manteniment preventiu de qualitat a Rodalies. Deia això.
Un accident lamentable, però no poden aturar totes les línies. I si ho fan, doncs que treballin a la nit i que aquest servei es reprengui a primera hora del matí, que és quan els ciutadans necessitem aquest servei.
Aquí a l'R3 el que s'ha fet és aprofitar el muntatge del transport alternatiu per carretera de Renfe per aquest macrotall, per desdoblar la línia que està en marxa, reforçant els busos directes cap a Barcelona i posant-ne alguns més cap a Centelles amb parades de diferents municipis. I de Barcelona cap aquí a Osona, doncs el que ha fet és allargar el recorregut als autobusos entre Fabra i Puig i la Garriga, doncs bé, que arribin fins a Vic amb parada a totes les estacions. On no hi ha servei alternatiu és cap a Puigcerdà. Informadors, això sí, molts.
Catalunya al dia. I a les comarques de Lleida, els usuaris més afectats són els de la línia que uneix la capital del Segrià i Cervera, que han omplert els autobusos de les línies regulars buscant una alternativa que Renfe no els ha ofert. Anem fins a l'estació de Lleida. Estela Busoms, bon dia.
Hola, bon dia.
Pels qui anaven a Barcelona o Tarragona, l'opció que els han donat és pagar més per agafar l'alta velocitat.
Exacte, pagar més vol dir com a mínim el doble. I a més, els AVEs que arribaven de Madrid ho feien amb retard. En tot cas, un impacte econòmic que no tots els usuaris es poden permetre. Ens ho deia la Dora.
Lo afecta uno porque uno tiene sus reuniones, en sus citas en Barcelona y pues no tiene uno económicamente para ir a pagar un AVE o 30 y pucho de euros que vale el siguiente tren.
I com us dèiem, el servei regular d'autobús entre Cervera i Lleida no donava l'abast per recollir també els viatgers que s'han quedat sense tren. La Manoli l'esperava a Mollerussa per venir a Lleida al metge.
Todo el mundo hemos salido corriendo a coger el bus. Resulta que ya no había plazas en el bus. Nos han comentado que ahora en 10 minutos vendrá otro, pero ya llevamos más de 10 minutos. Y es un problema porque tengo hora y es muy difícil coger hora.
I hem recollit també el testimoni d'una parella que havia d'anar a Sevilla amb AVE i han optat per anul·lar-lo.
S'acabó de moment lo tren, de moment. Si no és una urgència de vida o mort, de moment, vist com està el panorama, i tenim cotxes, vehicles, si tinc que anar a Sevilla, agafar el cotxe, no anem amb cotxe, punt.
La confiança en el tren, per tant, també tocada.
I no n'hi ha per menys. Gràcies, Estela, bon dia.
Bon dia.
A l'estació de Girona, tranquil·litat a aquesta hora. Al matí han doblat un tren AVE per anar primer a Figueres, després a Barcelona, per encabir una part dels passatgers de l'R1 de Rodalies que s'han quedat sense servei. Fèlix Martín, des de Girona, bon dia.
Hola, bon dia.
I això quants usuaris ho han pogut aprofitar?
Doncs uns 250. Han doblat l'AVE, han posat més vagons en el tren cap a Figueres de les 8:47 amb 125 places, que després ha fet el viatge a l'inversa cap a Girona i Barcelona. Ho ha pogut aprofitar, per exemple, un metge de l'Hospital Trueta, que sortia de la feina i que viu a Barcelona.
Normalmente tengo el abono del AVE, ahora lo sabes, están todos muy llenos, entiendo, porque la gente no está cogiendo el cercanía ni el media distancia, y pues, me han dicho que me espere, pues nada, pues estaré aquí dando vueltas hasta que alguien me diga en qué AVE me recolocaré.
Una altra noia que no tenia alternativa per anar a Barcelona, com ha passat en moltes estacions de Catalunya, negociava correcuit amb l'empresa de poder-se quedar a Girona i fer teletreball.
Com que no n'hi ha, he anat a preguntar AVEs, però tothom ha fet el mateix. I tampoc he trobat busos, llavors, està sent una mica odissea, però ja està.
Cap on anaves?
Cap a Barcelona. A veure si em deixen fer teletreball, perquè si no, no sé pas com ho farem.
L'alternativa Girona al tren ha estat el bus, però sense un servei complementari. Les companyies amb trajectes regulars sí que han venut més bitllets. Per exemple, la Melani, que és venedora de la companyia Saglés, ens ho confirmava.
Sí que és veritat que tenim més afluència. Molta més direcció Barcelona i direcció Figueres, que són els trams més afectats. Sí que és veritat que al ser l'única companyia que anem cap a Barcelona, la gent et recorreix a nosaltres. Anem força plens.
Situació tranquil·la aquesta hora a l'estació de tren de Girona. L'activitat se centra bàsicament en la venda anticipada.
Doncs on també hi ha hagut sorpresa per part de la majoria d'usuaris és a l'aeroport del Prat. Anna Escura, des d'allà, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs aquí, a part de sorpresa, hi ha hagut bastanta tranquil·litat. La majoria dels viatgers s'assabentaven que no hi havia trens quan arribaven a l'estació, ho sentien per missatges de megafonia, hi ha tres persones informant i també hi ha cartells penjats. Dir-vos que des d'aleshores fins ara, cada vegada són més els viatgers que van directes al metro i que no intenten agafar el tren. La megafonia fa estona que no sona i, per tant, deduïm, els informadors encara hi són, que la gran majoria de gent hi ha estat informada. Com deien, hem rebut la notícia amb molta resignació, tot i que estaven, sobretot, preocupats per com i quan arribarien als seus destins.
Pensábamos que, bueno, cuando bajaríamos del avión, pues íbamos a venir aquí a la estación de tren y vamos a encontrar un tren y vamos a ir y ya está, pero no sé qué vamos a hacer ahora.
Hòstia, que no hagi tren és molt malament, però venint de Bogotà. Trucaré a un amic meu o algo que vinga a buscar-nos o algo, i no sé.
Cap a Montcada, Montcada i Reixac. Agafaré metro i agafaré bus, suposo. Sí, se m'allargarà, clar, se m'allargarà.
Dir-vos també que ni el servei de taxis ni el servei d'Eurobús ens han dit que no han notat un increment de passatgers. Uns taxistes ens han explicat que avui és un dia amb molt pocs vols i que si això hagués passat a l'estiu, potser la situació hagués estat diferent.
Segur que sí. Gràcies, Anna Escura, des de l'aeroport del Prat. Bon dia.
Bon dia.
Són 2:15 de dues. Doncs clar, la mobilitat amb Rodalies arreu del país també ha tingut una afectació en les universitats. La de Barcelona ha decidit suspendre els exàmens previstos per avui en tots els seus campus i facultats per aquesta aturada del servei de trens. És una interrupció que també ha portat la resta d'universitats a ser més flexibles en les avaluacions per no perjudicar els alumnes que es puguin veure afectats per aquesta supressió de Rodalies. Purificació Barcelona, bon dia.
Bon dia. La decisió de la UB l'ha pres el Consell de Govern de la Universitat i se n'ha informat tots els estudiants a 8:45 del matí. Escoltem el vicerrector adjunt al rector, Ernest Abadal, i la Clara Rosaura, una alumna afectada.
Impediria que una part del nostre estudiantat pogués arribar en circumstàncies normals i aleshores hem fet una reunió d'urgència entre el comitè de crisi i hem acordat la suspensió de les avaluacions.
Ens ha arribat un comunicat que suspenien totes les activitats avaluatives i a mi m'han suspès l'examen d'anàlisi de circuits electrònics que el tenia aquest matí.
En el cas d'exàmens que ja haguessin començat a aquella hora, es repetiran amb els alumnes que no hi hagin pogut assistir. I la UB decidirà aquesta tarda què fa de cara a demà en funció de quina sigui la situació a Rodalies.
I pel que fa a la resta d'universitats, podríem dir que pràcticament normalitat?
Sí, algunes com la UAB, la UPF, la Universitat de Girona i la Rovira i Virgili establiran mecanismes perquè cap alumne que no pugui arribar a un examen no es vegi perjudicat. I la resta, tant públiques com privades, mantenen l'activitat, però han instat el professorat a ser flexible amb els alumnes afectats per l'aturada.
Doncs no és l'únic precedent que hi ha hagut similar a l'aturada d'aquestes línies de Rodalies, però sí, com us dèiem, que és el més llarg en el temps, el que s'ha allargat més. Repassem les altres ocasions en què ha passat això, en què s'ha aturat el servei de Rodalies.
Desembre del 2025. Tota la xarxa s'atura per la caiguda del sistema de control de trànsit.
El sistema regula la distància i la velocitat dels combois des de l'estació de Sants i en fallar va fer parar tots els trens. L'aturada, però, només va durar un quart d'hora.
Juliol del 2025, una avaria al sistema de senyalització fa aturar els trens.
El problema és localitzar l'estació de Sants i s'immobilitza tota la xarxa de rodalies per seguretat. La incidència no es resol fins al cap de dues hores.
Novembre del 2024, una dana que afecta Catalunya deixa sense servei totes les línies de rodalies.
L'aturada va començar a mig matí, a la tarda es va poder recuperar la circulació en algunes línies. En d'altres, el restabliment total no va ser fins a l'endemà.
Novembre del 2018, una esllavissada a Vacarisses fa descarrilar un tren de l'R4.
Va morir un passatger de 36 anys, una quarantena llarga van quedar ferits. Com en el cas de Gelida, l'esllavissada també estava relacionada amb un temporal de pluja.
2013, cauen les comunicacions al Centre de Control de Trànsit de Barcelona.
En aquella ocasió, alguns trens van continuar funcionant a les àrees de Lleida i Tarragona, que van poder ser gestionades pels centres de control de Saragossa i València.
Catalunya al dia. Doncs tot plegat també ha tingut una reacció política. Junts per Catalunya ha exigit al president Salvador Illa que cessi la consellera de Territori, Sílvia Paneque, pel caos a Rodalies, mentre Esquerra Republicana demana que se n'acceleri el traspàs a la Generalitat. La mateixa Paneque i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ja han demanat compareixer de manera urgent al Parlament, després que també ho hagin reclamat bona part dels partits de l'oposició, juntament amb els responsables de DIF i del ministre Òscar Puente al Congrés, en aquest cas. Anem al Parlament. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. El març de l'any passat, el Parlament ja va reprovar la consellera de Territori per la gestió de Rodalies i en va demanar la dimissió. 10 mesos després, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, ha reclamat al president Illa que faci efectiva ja la seva destitució.
La reprovació i la petició de dimissió de la consellera Paneque ja es va aprovar al ple del Parlament i, per tant, el govern l'hauria de fer efectiva. No ho ha fet encara i, per tant, aquest mandat parlamentari segueix vigent.
Esquerra Republicana ha posat l'accent en el traspàs de Rodalies i la desinversió crònica. La seva portaveu al Parlament, Esther Capella, ha demanat que s'acceleri aquest traspàs a la Generalitat davant la incapacitat, segons ella, de l'Estat espanyol i de Renfe per gestionar el servei i ha aprofitat també per reclamar a Junts que hi remi a favor.
L'única solució que avui tenim sobre la taula i que Esquerra Republicana continuarem defensant sempre és el traspàs de Rodalies, perquè és una necessitat de país.
El portaveu dels Comuns, David Cid, ha deixat clar al govern que juga la legislatura amb els trens.
Li va la legislatura en això. La màxima, la única prioritat en infraestructures en aquest país ha de ser Rodalies i regionals.
El Parlament i també el govern han fet aquest migdia un minut de silenci en senyal de dol pel maquinista en pràctiques que va perdre la vida ahir en l'accident de tren i per l'home que ahir també va morir al Baix Empordà, arrossegat per una riera.
Catalunya al dia, amb Estel Batet. Doncs més tard del que és habitual, perquè passen 9 minuts de 2:15, repassem el més vist a la web i a l'app de 3Cat Info, que m'imagino que avui, Marc Vidal, bon dia.
Bon dia, sí,
passa per aquest Rodalies, eh?
Centrat en aquest tema, que és el tema que estem parlant fins ara aquí al Catalunya al dia, no? Tenim aquest minut a minut en el qual podeu repassar diverses informacions. Vaja, estan recopilades totes les informacions que han anat generant aquesta informació durant aquest matí. Per exemple, doncs això, el que acabem de dir, que en els últims 14 mesos Rodalies s'ha aturat totalment només 3 cops. També important, avui s'ha notat una reducció de circulació a l'àrea de Barcelona, menys cotxes a les carreteres, ha baixat un 6%. També podreu repassar la cronologia, per exemple, dels últims accidents ferroviaris importants o que cap ferit greu de l'accident de Gelida està en risc vital. Per tant, tornareu tot resumit. I el més important, que de moment no hi ha aquesta previsió tampoc de quan es podrà restablir el servei de Rodalies.
I important també un article recomanat als tots els que aquest matí ja han passat per això, que és què fem per obtenir un justificant per la feina, no?
Sí, sí. És el gran debat. És a dir, hem pogut parlar amb sindicats i amb patronal, cadascú té la seva versió. També hem pogut parlar, diguem, amb col·lectiu Ronda, no? Amb advocats laborals respostes. Mm-hmm. Tothom té la seva versió, però com us podeu imaginar, el més important aquí és obtenir un justificant, que avui sí. sembla que no és tan fàcil.
I que en alguns llocs sí que hi havia gent amb un talonari, no? Correcte,
però no estem parlant estrictament d'un retard, no? Que és un justificant que et dona habitualment
Rodalia Renfe. Això és un motiu de força major,
però en aquest cas és un altre motiu, i aquí és on venia el debat que això, patronals, sindicats i advocats doncs veien de diferents maneres. Sobretot llegiu aquest article, que aquí queda clar què és el que podeu fer avui. Això sí, també queda clar que els dies, diguem, en cas de no anar a la feina, s'haurà de recuperar.
S'hauran de recuperar, vaja. Molt bé, gràcies, Marc. Fins demà.
Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia.
20 minuts per arribar a les dues. Seguim pendents d'aquestes conseqüències que ha deixat la llevantada d'ahir. Amb l'Empordà com una de les zones més afectades, a l'interior, el que es coneix com l'Empordanet, diversos camps de cultiu del costat dels rius d'Aró i Ter han quedat inundats, negats d'aigua. I a la costa, els pobles estan fent balanç dels desperfectes de l'onatge d'ahir. Anem a Palamós, allà hi tenim la Laia Claret, pagesos, sobretot de la Serra del Daró i del Baix Ter, al Baix Empordà, que comproven aquest matí que tenen els camps, doncs això, absolutament inundats d'aigua.
Sí, bon dia. Hem fet ruta per la zona de l'Empordanet. Primer a Fuixà. I hem vist camps inundats. En Martí Planes cultiva faves i està en plena època de creixement. Se li han negat 12 de les 40 hectàrees que té.
Jo tinc un camp de cobertura total que és amb espersors i ara només veig un tall de canya dels espersors, que vol dir que hi ha 2 metres d'aigua estancada aquí sobre. Sant Romans va emplenar primer i després som aquí nosaltres, que bueno, se va arreglar els forats on va desbordar el Pol Glòria, però es veu que no n'hi ha hagut prou.
En Quim Parets cultiva blat de moro. Havia de plantar començaments de març, però 20 de les gairebé 40 hectàrees estan inundades. Demana que es netegi la brossa d'aquesta zona del Ter.
Haurem d'esperar que es vagi baixant el nivell de l'aigua, que baixi el riu, i després posar-nos a treballar i restaurar els camps. Amb el Glòria ens va restaurar les motes i ens va donar una mica d'indemnització. Amb els precedents que hi ha hagut, ara és l'administració qui ens hauria de netejar-ho tot, perquè el problema és l'administració de la manca de la neteja del riu Ter.
A Serra de Darons hi hem trobat un grup d'agricultors empipats i indignats per com l'aigua els inunda dels camps de blat, d'ordi i també de faves. Carles Pujol.
I ens ha passat com moltes vegades, diguéssim, que el Daró doncs sempre té la sortida malament i puja massa de les motes i trenca i inunda tots els camps. Passa des de l'any 63 fins ara al 2026, que el 2020 va haver-hi la Glòria. Sempre estem amb el mateix.
I, Laia, això a l'interior, però a la costa les onades i les acumulacions d'aigua també han fet força mal.
Sí, per exemple, Sant Antoni de Calonge, que han fet comissió per prendre mesures aquest matí. Primer netegen les platges perquè hi han vist branques, fulles, i l'aigua s'ha emportat molta sorra. Després comprovaran els sistemes d'engullir l'aigua. L'alcalde Jordi Soler.
Comprovar tots els dipòsits i baixants de clavegram de tot el municipi, especialment de la zona de Sant Antoni, ja que per problemes de brutícia o de fulles, alguns no van engolir prou, provocant certes inundacions.
A Empúries aquest matí una excavadora havia de reobrir el riuet, que sempre que hi ha temporal es tapona i l'aigua inunda carrers i baixos de cases, com ahir. Una veïna, l'aigua li arribava als genolls i l'han hagut de treure aquesta matinada. A Palamós, l'afectació important és a la zona de Castell, amb diversos camins, com el que porta a la platja. També les zones de la desembocadura o afectacions a les infraestructures del Consorci d'Aigües de la Costa Brava.
I on els efectes del temporal són encara també molt visibles és el Maresme. De fet, l'onatge continua intens i el sol s'amaga darrere els núvols. A Vilassar de Mar i a Caldetes, la llevantada pràcticament ha esborrat les platges. A Premià de Mar, els nous espigons col·locats fa 2 anys han preservat la platja de la Vella Mar, per bé que la majoria de passos subterranis estan inundats i les branques de palmeres i també bassals són la tònica quan ens apropem a la platja. Tot això és el que ha vist aquest paisatge la Maria Núria Rebelle des de Premià de Mar. Maria Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Al passeig marítim, que és on ets tu d'aquesta població, quina és la situació? Què veus?
Doncs mira, fa més bon temps que ahir, arran de mar hi ha persones que passegen els seus gossos, fan esport o simplement fan fotografies perquè un temporal d'aquestes característiques no s'havia vist des del Glòria fa 6 anys. D'altres, com la Victòria, remunten a una colla d'anys abans.
Fa 54 anys vaig veure, mai més ho he tornat a veure, una ona que era un tsunami.
Aquests dos dies no hi ha hagut cap tsunami, però l'onatge ha arribat a sobrepassar els 5 metres d'altura. Els veïns, però, consideren que és segur acostar-se avui fins a la platja de Bellamar. Des de l'Ajuntament fan una valoració positiva dels nous espigons construïts entre el 2023 i el 2024. A ningú el sorprèn, però, que el mar els prengui la sorra.
Illeta aquesta que hi ha, la part de davant de l'illeta, la sorra s'ha mantingut, però de la illeta cap al port i de l'illeta cap a l'estació s'han portat tota la sorra, quasi tota.
I perquè després la sorra aquella torna a regenerar, es torna a fer la formeta de la illa. I, bueno, de temporals d'aquests sempre n'hi ha hagut a Premià. El que passa que abans arribàvem fins a la zona del tren i ara, amb aquesta platja que ens han deixat, la veritat és que frena molt.
A Premià s'han hagut de retirar dos arbres que no han provocat danys personals, però sí han malmès un mur a tocar de l'escola de música. Ara la brigada té feina per desaiguar els passos inferiors, la majoria dels quals estan inundats. L'aigua, ho hem comprovat, arriba fins al genoll.
I al sud del país, concretament al delta de l'Ebre, el que ha sortit més malparat del temporal ha estat la barra del Trabucador. Aquí l'aigua ha provocat diversos trencaments. Encara no se sap quan es podrà reprendre la normalitat. A banda d'això, els ajuntaments ja comencen a comptar les platges on el Ministeri haurà d'encarregar que s'hi aboqui sorra. Des de l'Ampolla, Jordi Barranca, bon dia. Això afecta sobretot l'activitat de les salines?
Hola, Estel, bon dia. Sí, com bé dius, la barra del Trabucador novament està la més colpejada aquí al sud del país. Està tallada com a mínim en un punt. Això fa que no es pugui accedir a les salines de la Trinitat i, per tant, també impossibilita la seva activitat. Christian Jensen és el portaveu d'Infos, a l'empresa que la gestiona.
La barra està totalment inundada, però a banda d'estar inundada s'ha de mirar a quins llocs ha perforat ara que està baixant el temporal. Queden dos terços de la barra per avaluar-se, per veure com estan. Aquest equip agafarà diferents recursos, tant embarcacions com tractors, i miraran de veure si hi ha més trencaments, a part d'aquest primer.
Ajuntaments com Sant Jaume d'Enveja o del Tebre tot just comencen a fer balanç. A l'Ampolla ja avancen que caldrà reposar la sorra de totes les platges mentre s'està a l'espera del projecte de reforma del passeig de l'Arenal. Francesc Arasen és l'alcalde.
Aquest passeig és un passeig que podríem dir provisional, perquè el que està previst és això, arrencar-se tot i fer-se el projecte de remodelació i de regeneració de tota aquesta zona de renaturalització de la platja de l'Arenal, no?
Pel que fa a la costa de Tarragona, l'aigua també s'ha endut part de les platges de municipis com ara Torredembarra.
Catalunya al dia. Passen pràcticament 3 minuts de 3 quarts de 2 i després de tot el que us acabem d'explicar, encara que sembli mentida, hi ha una part bona que deixa aquest temporal. I és que l'aigua ha entrat i continuarà entrant als embassaments i també ha regat boscos i camps. Els pantans de les conques internes ja superen el 90% de la capacitat, una situació que no es veia des del temporal Glòria fa just 6 anys. I que era impensable fa un any, el gener del 25, quan encara estàvem en plena sequera. Manel Laborda, bon dia.
Hola, bon dia. En només una setmana, els embassaments que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua han pujat 4 punts i mig. Si ho comparem amb el que teníem fa un any, hem de parlar d'un increment de 57 punts, quan encara falta perquè part de l'aigua de la pluja que ha caigut les últimes hores arribi als pantans. Sau ja està al 97%, la Baells al 87% i Susqueda i Darnius al 92%. El contrast amb el que teníem el gener del 2025, com deies, quan encara hi havia sequera, és especialment cridaner. Les grans diferències les trobem, per exemple, a Sau, que ara fa un any estava al 9% de capacitat i ara ha multiplicat per 10 les seves reserves. O a Darnius Boadella, que multiplica per 6 les reserves d'aigua en un any. Als embassaments de la Conca de l'Ebre, en canvi, la situació és pitjor que la de fa un any, però ni de bon tros és dolenta. En conjunt, se situen al 61% de la seva capacitat i tenen prou aigua per cobrir el 100% de la demanda. Sumant la que hi ha a Oliana, Rialp, Trem i Camarasa, hi ha 654 hectòmetres cúbics, 40 més del que hi ha sumant tots els embassaments de les conques internes.
I aquesta és la situació a hores d'ara, però com deies, encara falta que arribi tota la pluja acumulada dels últims dies i també el de gel, m'imagino, perquè nevades han estat abundants. També.
Efectivament, en clau de futur veiem que les reserves no faltaran.
Molt bé, gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
Hi ha pràcticament 10 minuts per les dues del migdia. Deixem de banda tots els efectes que us hem explicat del temporal, d'aquesta borrasca Harry que ha tingut al territori, a l'Empordanet, sobretot, també, en dèiem, a les costes del Maresme, a la costa de la Selva i fins a l'Ebre. I parlem d'altres qüestions, com ara que la Fiscalia demana 15 anys de presó a un home acusat d'agredir sexualment la seva filla durant més d'una dècada. Avui s'ha fet el judici i la noia, que té una discapacitat, ha relatat els tocaments. L'home ho ha negat. Lleida, Noelia Caselles, a la vista també han declarat psicòlegs.
Bon dia, Estel. Sí que van entrevistar la noia quan va denunciar els fets. Aleshores va parlar de violació, cosa que avui ha negat. Ha explicat, però, els tocaments que li hauria fet el seu pare entre els anys 2000 i 2013, quan ella tenia entre 8 i 21 anys. Els psicòlegs conclouen que el seu relat encaixa. Un d'ells és l'Enric Lletxós.
I me va explicar pues, que amb el seu pare, des dels 10 anys, més o menys, fins als 20 o 21, no ho tinc clar, pues que havia estat abusant d'ella a nivell sexual, amb penetració, amb tocaments...
L'acusat ho ha negat tot.
Bueno, es una situación que ni yo mismo comprendo, ¿no? Como bien se ha demostrado, es una persona que tiene, pues, se inventa muchas cosas. Hemos tenido muchas problemáticas con ella desde adolescente, s'escapava de casa.
La Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per delicte continuat d'agressió sexual. També reclama 10 anys de llibertat vigilada, un ordre d'allunyament de 500 metres i una indemnització de 30.000 euros per danys morals. La defensa en demana l'absolució per falta de proves.
Ara parlem de la sociòloga i analista política saragossana Cristina Monge. Ha guanyat la segona edició del Premi Païdors d'Assaig, dotat amb 35.000 euros per l'obra Contra el Descontento. L'obra reflexiona sobre els malestars que travessen les democràcies actuals i fa una crida a reconstruir la confiança. Barcelona, Montse Camps.
Contra el Descontento analitza els malestars socials acumulats durant dècades i el desencís profund que posa en qüestió la convivència democràtica. Aquesta crisi de confiança, considera l'autora, deixa la ciutadania desprotegida davant problemes que els superen. I per això reivindica la confiança, com ha explicat aquesta emissora.
Si perdemos esa confianza, nos vemos abocados al desasosiego, al miedo, al desamparo, y por lo tanto somos muy vulnerables ante cualquiera que nos plantee la opción de mirar atrás. Y eso, si lo están consiguiendo vender en algunas personas, es porque realmente hoy no sabemos en qué podemos confiar. Claro que hay caminos por explorar. Esta crisis de imaginación política que estamos viviendo tiene que acabar y tenemos que dar paso a una construcción colectiva de ese futuro donde queremos vivir.
El Premi Païdors, que es va crear l'any passat coincidint amb els 80 anys de l'editorial homònima, és d'àmbit internacional i vol distingir obres de pensament crític i de tipus divulgatiu més que no pas acadèmic.
Gràcies, Montse. I hem d'afegir que l'escriptora de literatura infantil i juvenil, guionista i també periodista Ana Fiter, ha mort als 68 anys. Havia treballat a diversos formats com ara contes, novel·les, programes infantils de televisió com Barri Sèsam o Los Lunis, musicals, documentals i sèries de TV3, El cor de la ciutat, Nissaga de poder, Vent del Pla i Laberint d'ombres, entre d'altres. I també ha mort als 90 anys Marçal Moliner, era un dels publicistes més destacats del conjunt de l'Estat, va ser un dels membres fundadors i va treballar en agències com Clarín, Carbis, Bassato Gilvi o Moliner Consulting. El 2009 va ser nomenat membre d'honor de l'Acadèmia de la Publicitat, també va rebre el Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat i pertanyia al Saló de la Fama del Festival Iberoamericà de la Publicitat.
Esports.
I ara 5 minuts per l'actualitat esportiva, com sempre en desconnexió per les 4 demarcacions. I aquí a Barcelona, Eudald Serra, bon dia.
Bon dia.
Explica'm que el Barça afronta aquest vespre la 7a jornada de la Champions al camp de l'Eslàvia de Praga, amb l'objectiu de sumar els 3 punts que li permetin mantenir opcions d'acabar entre els 8 primers aquesta primera fase de la competició.
Així és, l'equip blaugrana és ara mateix 15a a la classificació amb 10 punts. Per la seva banda, l'Eslàvia és 34è, tercer per la cua amb només 3 punts. Tot i la diferència, però el tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que no serà un partit fàcil.
This is Champions League and it's always in every game.
Això és Champions League, tens pressió en cada partit. L'Eslàvia és un equip que ens pressionarà molt amunt, això és el partit que esperem. Ells han jugat el darrer partit a mitjans del mes de desembre i han tingut molt de temps per preparar aquest partit. Nosaltres volem guanyar els dos partits que ens queden i situar-nos amb 16 punts.
L'Eslàvia-Barça començarà a les 9 del vespre i com sempre el podreu seguir a la TDT de Catalunya Ràdio a partir d'una hora abans, encara relacionat amb l'actualitat del primer equip blaugrana. Ahir al vespre es va tancar finalment la cessió de Marc-André Ter Stegen al Girona fins a final de temporada. L'alemany, que aquest matí ja ha fet el primer entrenament amb l'equip de Mitchell, també s'ha acomiadat dels seus companys i a les xarxes socials diu que han estat 12 anys meravellosos al Barça, agraït al club i al país. Dona gràcies als companys de vestidor i diu que ha estat un honor ser capità de l'equip i que està content de seguir la seva carrera a Catalunya. El club gironí, finalment, només pagarà una petita part de la fitxa del porter alemany, de poc més de 500.000 euros, i el Barça, a més, ha inclòs una clàusula en la cessió en la qual el Girona haurà de pagar una quantitat econòmica si fa jugar Ter Stegen el dia que s'hagin d'enfrontar els dos equips. Mentrestant, sense deixar el futbol de primera, s'ha sabut aquest migdia a l'Espanyol. El Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola ha imposat aquest migdia, com dèiem, una sanció econòmica al club blanquiblau i una amenaça de tancament de l'estadi per alteració de l'ordre de caràcter greu a les acaballes del partit de Lliga de divendres passat davant el Girona.
I el Barça femení també té partit aquesta tarda. Les blaugranes juguen a Castelló, la segona semifinal de la Supercopa Espanyola davant l'Atlètic Club de Bilbao.
I a la final ja les espera el Madrid, que ahir va superar la primera semifinal l'Atlètic de Madrid per 3-1. Laia Alexandre i Aitana Bonmatí són baixa i són, en canvi, a la convocatòria dues jugadores del filial, Carla Julià i Fenger. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, avisa del nivell de l'equip basc.
És un equip que jo, tots els anys que porto aquí al Barça, hem tingut problemes per accions de centrada remat, perquè les seves centrals tenen molta capacitat per rebutjar pilotes aèries, tenen bona presència per marcar, etcètera, etcètera. Per tant, és un equip que s'ha acabat trobant. El futbol no és qüestió d'un o dos partits, se li ha de donar temps a la gent, se li ha de donar temps als entrenadors, i si els hi dones aquest temps, doncs acaben aconseguint els resultats i la classificació que tenen ara mateix.
El Barça Athletic Club començarà a les 7 del vespre i es podrà seguir en directe per TV3.
Parlem de bàsquet. El Barça va sumar ahir una nova victòria a l'Eurolliga superant el Dubai.
Els blaugrana van guanyar per un ajustat 91-89 gràcies a una cistella de Darío Brizuela a 4 segons pel final. L'escorta basc va completar així una gran actuació amb 25 punts. En parla el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
És un jugador que té tot per ser determinant. És un jugador que té moltíssima qualitat, pot fer gairebé de tot bé. I n'hem parlat, jo no vull que sigui un jugador revulsiu, vull que sigui un jugador constant. Un jugador molt important per la meva manera d'entendre el joc, perquè té quasi tot el que necessito per aquesta posició.
Amb aquest triomf, el Barça continua 6 amb 15 victòries i 8 derrotes en posicions de play-off.
I avui el torn serà per al Baxi Manresa de l'Eurocup i per al Joventut a la Champions de la FIBA.
El Baxi Manresa rep a partir de 3:15 el Neptunes Klaipeda de Lituà, el Nou Congost. Els del Bages són 6ens amb 8 victòries i marquen el tall de la classificació de cara als play-off, mentre que els lituans són 7ens amb 2 victòries menys. I a 9:15, la penya rep també a casa l'Elan Chalon francès en partit, primer partit, vaja, del top 16 de la Champions de la FIBA.
I en hoquei patins, a la Champions masculina, l'Igualada s'enfronta aquest vespre al Tricino italià.
El partit es jugarà a partir de les 9 del vespre i correspon a la 5ª jornada d'aquesta primera fase de la competició. El Tricino italià ara mateix és tercer del grup A amb 7 punts, mentre que l'Igualada és quart amb 3 punts, 4 menys que els italians.
Molt bé, gràcies, Eudald. Bon dia.
Vagi bé, bon dia.
Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Avui acabem amb una de les actuacions del cicle musical que es fa al monestir de Pedralbes, a Barcelona. Aquest vespre a les 7, la soprano Ariadna Moraler de Garriga hi interpretarà àries de Toldrà, Verdi o Donizetti. El recital, titulat Cançons d'amor i vida, forma part d'aquest cicle líric, Les veus del monestir. Recull propostes íntimes, fidels al lirisme més clàssic i que aquí, entre les parets d'aquest fantàstic monestir, encara excel·leixen més. Ànims, paciència als usuaris de Renfe Rodalies i que acabeu de passar un bon dimecres. Ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia.